Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I 9 minuts del matí, making of dels divendres al Sant Cugat a fons en companyia de l'Àngel Comas. Hola. Molt bon dia.
Com esteu, noies?
Bé? Ara bé, millor, perquè t'acabo d'escoltar.
És que abans no... Que no... És una declaració d'amor, això, Carme?
Bueno.
Sí? Però per què ho fas en la zona? Així que ho sàpiga tothom. Jo sóc un home casat.
Quin problema hi ha?
Home... Jo sóc molt fidel a la meva dona.
Perdoneu, això és el diàleg de la pel·lícula que pròximament...
Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Ah, no us ho, no us ho creieu, que ha sigut
sí,
espontani.
La teva dona, que estigui ben tranquil·la.
Sí, tant, i tant.
I tant, i tant. L'Eva està una mica així, no
sí,
sé...
Sí, ja t'he vist que estaves...
Sí, està pensida, oi?
Estic pensativa.
Està relaxada.
Pensida no és pensativa?
No, és diferent.
No, volia dir en el sentit, perquè no m'hi fixat, a penes deia res en aquell moment. I normalment ella sempre salta, a més, ja saps tu que és l'Eva Heck i la
Sheila Hay.
I reflexiva.
Avui està en modus
zen.
En modus com?
Operandi.
En stand-by està avui.
Sí, una mica.
No, ja t'he dit, pensativa, reflexiva,
depèn dels divendres.
A més, Àngel, les pel·lícules que s'estrenen avui, unes històries més avorrides, a mi em fa una mandra...
Doncs va, vinga, fem feina,
però això és una cosa, però això, jo t'he dit moltes vegades que les pel·lícules que s'estrenen no són significatives, perquè a la cartellera i a la tirada de pel·lícules estan la mar de bé i encara continuen. Les que s'estrenen són unes que s'estrenen, i prou, perquè, a més, tu tens la possibilitat de veure tota la història del cine en DVD, i per tant, això que estiguis deprimida perquè no hi ha pel·lícules,
no
se li pot tolerar, això.
No
tinc excusa, i a més, si tu vens amb estrenes de Barcelona i amb altres propostes diferents.
Sí, però avui hem d'anar per feina, que tenim l'últim espai del grup Catalònia nosaltres. Home, no, és que sempre fem uns preàmbuls aquí, unes introduccions que no s'acaben mai.
Sí,
però que ens venen de gust.
Sí.
Anem per feina.
L'Eva ha aixecat el dit.
Anem per feina perquè Cinesa, i només Cinesa, estrena Mil coses que faria per tu.
Fa una setmana tenia parella, diners, negoci propi, la vida em somreia. En canvi ara, aquí em teniu intentant conservar la vida per tots els mitjans.
Un Rolex?
Que no et sents orgullós del meu regal?
No, esclar que sí.
I doncs, per què no el portes?
Ella t'ha deixat sense més ni més. El Rolex és l'excusa, però la raó autèntica és una altra. És una regla de tres. Si la Mònica t'ha deixat per culpa del Rolex, el Rolex et permetrà recuperar-la.
La Rafaela Cortés és una mafiosa molt perillosa.
A ver, niño, ¿cuánto dinero has prestado?
10.000 euros.
¿Y los intereses?
Se va a quedar con 8.000.
Cariño, nuestra actividad, es la torsión.
La meva mare m'ha dit que si no tens els 2.000 euros, t'haig de trencar alguna cosa.
Te'n recordes del meu tiet?
Mil coses que faria per tu, com dèiem, s'estrena...
Què faria les mil coses per mi, Eva?
Moltes coses faria per tu. En aquest cas, Mil coses que faria per tu, que s'estrena només a Cinesa i l'ha dirigit Didac Cervera, i s'hi ha posat al capdavant d'aquest repartiment, Peter Vives, en Peyu, aquest humorista que ja el coneixem, que es dedica a buscar nyaps urbanístics per tota Catalunya. I també hi trobarem a Carmen Barrios, que si us ho dic així, Carmen Barrios, qui és Carmen Barrios? És la mare de Paco León.
Ah!
La gran Carmina.
Mira que salero.
Molt bé,
Escolta, i la pel·lícula Mil coses que faria per tu ens parla de la Mònica, que decideix trencar amb el seu nòvio, que és en Dani, interpretat per en Peter Vives, perquè aquest ha perdut un rellotge molt car que ella li havia regalat i ella s'ha enfadat molt. Doncs amb l'ajuda d'en Peyu, el seu amic, un home aficionat a la psicologia, intentaran recuperar la Mònica, però crec que en Peyu, de bons consells, no en dona gaires.
No sé, no l'he vist. Resulta que ahir vam fer un passe de premsa i feien quatre pel·lícules al mateix temps. Llavors, clar, no vaig poder escollir res, ho sento molt. És la segona pel·lícula del seu realitzador, això sí que ho sé. Per l'argument em sembla una mica enrevessat i rocambolesc.
Una mica nyap, no? Com deia
sí, em sembla una mica...
Rocambolesc perquè a partir d'aquesta pèrdua del rellotge, un rellotge molt car que li regala ella... El vol recuperar, s'endinsa en una màfia dirigida per Carmen Barrios, la mare de Paco León, llavors deu diners, vull dir, sí, és rocambolesc tot plegat.
Doncs no sé, No puc recomanar-la ni deixar-la de recomanar.
Però què diuen mirem, les crítiques? Això, mirem què diuen les crítiques.
O no diuen res.
Doncs les crítiques, efectivament, Janine Zurbano, a Cinemania, diu que el director, Andy de Cervera, abusa de la interacció amb el públic. És a dir, ja el tràiler ho veiem, en Peter Vives trenca molt la quarta paret, que és això d'interactuar amb el públic. Doncs bé, aquí la crítica es queixa d'això, d'aquesta interacció amb el públic, que n'hi ha massa i això et distreu del relat principal, i que diu que en els punts, diguéssim, més forts de la pel·lícula està quan el relat es torna més caricaturesc.
Doncs això. La crítica de Jordi Valle de La Vanguardia la deixa com entretinguda.
Fin de la cita, no? Anem per a la següent estrena. Norman, el hombre que lo conseguía todo. I aquesta només s'estrena a Yelmo.
Es algo bueno, lo he pensado a fondo, funcionará. Solo necesito a alguien que pueda hacerlo. Es mucho dinero.
Sí, Bill Cavish. ¿Lo conoces? Trabaja para Wilf, es un amigo. Representamos a clientes que hacen negocios con ellos. No quiero que parezca que le pido un favor.
¿Puedo decir que somos parientes, que soy tu tío?
No, no.
Buenos días, Bill. Norman Oppenheimer.
Tengo que irme. Esto es intolerable.
Le diré a mis socios que ha sido una charla provechosa.
¿Puedo preguntarte cómo te ganas la vida?
¿Qué necesitas? Te lo conseguiré. Será un privilegio comprarle los zapatos.
Si me los llevo yo, los pago yo.
No hace falta, ya está.
¿Todo correcto?
Sí, disfrútelos.
¿Puedes explicarme cómo funciona tu negocio? Por curiosidad.
Si alguna vez necesita algo, no dude en llamarme.
Necesitamos recaudar 14 millones de dólares que nos salven de la bola de demolición. Y aquí es donde entra nuestro amigo Norman Oppenheimer.
¿Conoces a Norman Oppenheimer?
No, pues no.
Norman, el hombre que lo conseguía todo. ¿Y qué de conseguía Norman? Que està interpretat per en Richard Gere, doncs es posa a la pell d'un home de negocis que es fa amic d'un jove polític en un moment que el Norman, és a dir, en Richard Gere, passa per un moment baix i solitari de la seva vida. 3 anys després, aquest polític jove que tant va ajudar arriba a convertir-se en un líder mundial i la vida d'en Norman canvia per complet.
A mi, aquest tipus de pel·lícules em fan pensar, em fan fer una reflexió. Quan un actor que ha sigut un sex símbol en aquest cas arriba a una certa edat, jo crec que li falta el reconeixement de dir-li, mira quin gran actor. Tothom diu que el Richard Gere era un sex símbol, però no era gran actor, més aviat era un home amb una capacitat limitada d'expressió. I llavors aquest, com molts altres actors de la seva espècie, més o menys, busquen...
De sex símbols.
Sí, busquen un paper a la seva mida, que els hi faci reconèixer als seus detractors que és un gran actor. I ell ha trobat aquesta pel·lícula. I el Richard Gere, si el veieu a la pel·lícula, composa bé el personatge, però no és que faci una interpretació tan soberbia com això, sinó que composa bé el personatge. Llavors, clar, aquest tipus d'actors, com que volen arribar a un públic de gent que enyora quan eren joves aquests actors, què fan? Doncs fan una història que agradi a la gent que tingui, en aquest cas, més de 60 anys, i no els joves. El Richard Gere en aquest moment té 68 anys. I aleshores, doncs, l'home fa un personatge molt convencional, que dius que no aporta cap novetat, diguem, de trencament en res. Està ambientat en el món jueu, parla de l'èxit, però clar, tot ho fa des d'una manera força convencional. I aleshores és per els notagis de Richard Gere, que recorden quan era jovenet, que estava molt bo, no?
Home, quan era jove tampoc no estava tan bo.
Però era atractiu, no?
No.
Quan va fer Pretty Woman no era atractiu, no? Bueno, sempre ha tingut un encant, no? O no?
Això com el vi, Àngel.
Què li passa
com
al vi?
Com més madur i arriba un moment de la maduresa que és el punt òptim.
Sí, però
i després arriba un moment que et fas vinagre.
I després... Ja ha vingut ella.
Ja ha vingut ella.
Escolta,
i és que comprem a granel i així de garrafa, què passa?
Home, hi ha bons vins, també.
Ja, també, però què és això del moment i del vinagre, res, no? Bé, tornant al Richard Gere, que serà un bon vi o un mal vi, segons els records que tinguis d'ell. Diràs, mira que bé ha envellit aquest vi. O mira que malament em va llitar.
O diràs, quina pena.
Quina pena.
Què diu la crítica, senyora?
Escolta, com deies, Àngel, el que diu la crítica, el que destaquen més és la interpretació de Richard Gere, que fins i tot han dit que es tracta d'un dels millors papers que li han caigut en, vamos, en temps.
No vol dir gaire cosa, això.
I després una altra crítica que m'ha fet molta, molta gràcia, de Núria Vidal a Fotogrames, diu que és una pel·lícula antiga. Diu, millor dit, és una història antiga. Sembla que l'hagin escrit als anys 30 en ple New Deal. I diu que, si no fos per Richard Gere, que fa un personatge una mica tendre, diu que el Norman seria el més semblant al pequeño Nicolás americà. I m'ha fet molta gràcia.
Sí, està bé, però més gran, no?
Sí, sí, amb més canes.
Sí, la Núria Vidal es refereix a aquell tipus de cinema que es feia a l'època de la depressió, que el feia, sobretot, a mi m'ha recordat bastant les pel·lícules del Frank Capra, Que bellos vivir i tot això, que donaven una visió de la societat molt optimista i que parlaven de l'èxit del fracàs amb, a vegades amb molt sentit crític. Aquesta és la veritat, no crec que vagi per aquí.
Vinga, ens n'anem a l'última estrena?
Anem a l'última estrena.
Es tracta de La promesa i també només l'estrena en Ayelmo.
Tienes el mundo a tus pies, Micael. Haznos sentir orgullosos.
¿Quieres ser médico?
Sí, es mi pasión.
Christopher Myers.
Chris es un importante reportero de la Associated Press. Un brindis por los viejos amigos y los nuevos.
¡Bravo!
Ana es una buena mujer, Micael.
Haces que me sienta como en casa.
Te tiene mucho cariño, es obvio.
Esto es muy peligroso para los armenios. Te sacaré de aquí.
Si no es seguro para mí, tampoco lo es para mi gente.
¿Qué hace la Associated Press aquí?
Informar sobre la guerra.
Aquí no hay guerra.
Doncs Terry George, el director de La promesa, ens porta fins als anys 20, a la caiguda de l'imperi otomà, on en Michael és un estudiant brillant de medicina, coneix a l'Anna, una noia molt maca, d'alta alcúrnia, podríem dir, i a la vegada també hi apareix pel mig en Chris, que és un periodista nord-americà que està allà enmig del conflicte, com a fotoperiodista.
Doncs és un tema molt interessant, l'imperi otomà amb l'Ataturk i tot això, doncs la seva decadència i que ha passat a ser la Turquia d'ara, però més o menys, doncs queda diluït de la part històrica per la part
amorosa,
sentimental, cosa que em sembla molt bé. Llavors queda de fons tot això i queda en primer termini...
Això, val a dir, destaquem-ho, aquest triangle amorós entre el Michael, l'Anna i el Chris.
Això mateix, un tercet. Oi?
I tant. Sí. Es podria quedar amb els dos, però potser n'ha de triar un.
Aleshores, a mi m'interessa destacar la presència, no dic la interpretació, però primer de tot que el director té una pel·lícula molt bona, que és Hotel Ruanda,
sí.
molt terrible, que té una seqüència, una cosa que no, és insuportable de la duresa d'aquella seqüència, és van amb un cotxe i de cop i volta a l'Hotel Ruanda, senten... Crec. I baixen i està tot ple
de calaveres,
però amb una extensió superficial enorme. És a dir, rieu-se dels cadàvers de la Guerra Civil Espanyola que estan a la cuneta. Allò era una escena de realment terrible i va impressionar molt. En aquesta no és això, eh? Aleshores, voldria destacar la presència d'un noi que és una... Dic noi perquè és bastant jove, és l'Oscar Isaac, que va fer una pel·lícula dels Coen que es deia A propósito de Llewellyn David, que és una pel·lícula mig musical i tot això, que ho feia bastant bé. Aquí és una nova faceta. És a dir, la pel·lícula, bé, si a algun li agrada històries d'amor insòlites i ambientades en ambients històrics, però bé, i si no, doncs mira, una història d'amor més.
Però aquesta la podríem anar a veure, no? Aquesta?
Sí, té uns al·licients que fan que es pugui veure.
Molt bé.
Crítiques.
Què diuen les crítiques? Doncs res, que és una aproximació didàctica al genocidi armeni de principis del segle passat. i es queda aquí. I es queda tan ample.
Una aproximació didàctica.
Bé. Però si bé. Dius que...
La part històrica, diu l'Àngel, que no...
La part històrica queda darrere fons.
Queda
darrere fons, que importa és
la
romàntica.
El didactisme d'això, jo penso que queda en segon termini o tercer termini.
I ja què? Està, Àngel, no tenim més estrenes.
Fem algunes pel·lícules de Barcelona, perquè també, en definitiva, també composen part de la proposta cinematogràfica i això farà que l'Eva s'animi una miqueta.
Vinga,
no?
Va, a veure si aconsegueixes animar-la.
El que passa que les pel·lícules que he vist de les que fan a Barcelona no són de les que precisament s'animen molt. Però bé, bueno, en primer lloc destaco Marie Curie, que és és una biografia.
Que havies entès? És que has fet una pausa així una mica dramàtica.
És una biografia d'una de les investigadores que treballar molt amb la radiació i amb la curació del càncer i tot això. Mm-hmm. I que no sé per què només havia fet una pel·lícula. Jo recordo una que la va fer Hollywood als anys 40 o alguna cosa així, que es deia la senyora Curie, si no m'equivoco, que la feia una actriu que es deia Greer Garson, que era molt convencional. Aquesta no és que sigui cap meravella en el sentit no convencional, però té alguns al·licients per conèixer aquesta investigadora i el seu marit, que ella és de les poques investigadores que va treballar amb el seu marit i que llavors ella va destacar més que el seu marit. I la pel·lícula està feta per una, sembla que és francesa, Marie Noël, que està especialitzada en això, en biografies, i penso que està força bé, si vols entrar de qui era. Uh-huh. Una altra podria ser... pues, no sé, podria ser Clash, per exemple. Clash, que és una pel·lícula egípcia. El director és bastant jove, tenia 30 i tants anys, i ha fet una pel·lícula molt arriscada. La situa a la revolució del 2013 a Egipte, ara mateix. Uh-huh. I tota la pel·lícula passa dins d'un furgó de la policia. És curiós, no? Dins d'un furgó de la
molt
policia.
Molt cinema d'autor, eh?
Sí,
sí, tant, cinema d'autor. molt
d'autor.
És molt dura, perquè passa dins d'un furgó de la policia en el que van entrant tota la gent que deté la policia i que aleshores és gent de tota mena, perquè resulta que la policia en aquests moments, amb aquests disturbis, detenia a tothom i podia detenir a un germà musulmà com una, jo què sé, un pro-govern, un pro-religiós...
I fa servir recursos per fer-nos sortir d'aquesta furgoneta?
No surten mai. Tu a través del furgó tu vas veient...
Però a través del flashback, furgó, el que diu la Carme, et fa entendre un la realitat exterior.
Sí, clar. No, però no vull dir que... Sí, evidentment.
És que és molt difícil mantenir...
És el que tracta la pel·lícula, de fer-te entendre la realitat a través del furgó, però clar, això porta una limitació, perquè tot el que es veu a través del furgó, per tant, té que bellugar el furgó i passar per certs carrers i d'això. No sé fins a quin punt de documental hi ha, però jo crec que és una reconstrucció. És una pel·lícula molt dura, molt interessant, que en alguns moments es fa una mica pesada, perquè clar, una hora i mitja...
En un furgó?
En un furgó, imagineu-se, per molt que miri... Perquè clar, a més, el panorama que es veu a través del furgó no és que sigui molt glamurós, no? Yeah. És un programa de matances, de cops de porra, de morts, etc. Ara, és una pel·lícula molt interessant que demostra que el cinema encara està viu, que encara és una... És un arc...
És una eina, i
sí,
és una
perquè,
eina,
perquè clar, que un home jove, a més, que s'atreveixi a fer una pel·lícula així, per mi jo trec el barret. Oi que sí? Mm-hmm. Per això no em porto, per això. Diré que dir al gener que porta barret. I ja està. Bueno, tenim una altra, que és Bittersweet Days, que és una pel·lícula menorquina. És una pel·lícula menorquina d'una realitzadora que fa la seva òpera prima i que l'ha fet amb molts recursos. A més, ella és productora, guionista, tot això. És una pel·lícula que planteja un conflicte sobre viure en parella. I aleshores, jo diria, per resumir-la, que és simpàtica, la pel·lícula, però insuficient. El conflicte que planteja, que no dic quin és, doncs no el tracta amb...
Que ha trobat
manera...
pèls a l'aigüera, això no. És el conflicte.
Ara, és simpàtica la pel·lícula, eh?
Molt bé, doncs ens quedem amb això, Àngel. Moltíssimes gràcies, que tinguis
ja sabeu,
un bon cap de setmana.
Que s'ho passeu bé,
I molt cinema.
Amb el partit del Madrid, el doblete.
Tu també t'ho veuràs, tu també ho veuràs. Doncs ara us deixem amb l'últim espai d'aquesta temporada del grup Catalonia, el Nosaltres. De seguida tornem amb l'Agenda i la Isabel Castro.